pròximament el tècnic del conjunt del Palma Europa. Tot en aquesta hora continua, com dius, a reunir, però sembla que ho tenen clar. La directiva vol prescindir del tècnic del conjunt mallorquí després de la derrota de divendres passat contra el conjunt del Palencia. I en futbol sembla que Pepe Galde du el mateix camí. Cángel Cepeda, la derrota d'ahir contra el Valladolid per 0-1 ha provocat la reacció de la nova propietat. A les pròximes hores, Galvez pot deixar de ser el primer entrenador del Real Mallorca. El tècnic gallet de 61 anys, Fernando Vázquez, té molt de números de ser el seu substitut. De ser així, serà el tercer entrenador que tindrà aquesta temporada el Real Mallorca.
Ara mateix tenim 13 graus a Pollença, Mallorca, 15 a Sant Antoni de Portmany, Eivissa i 12 a Mahó, Menorca. Són gairebé les 12:05. Les notícies tornen a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
És el moment d'avançar els continguts en els quals estan treballant des de fa hores els nostres companys informatius també d'Esports. Miqui Tous, bon dia.
Què tal, bon dia?
Zona mixta a partir de la 1, tot d'una que acabi el dia. Supos que moltes coses, i com deies, micro tancat, molt de caps que estan a punt de rodar, o ja roden.
Sí, ja roden i estan a punt de rodar moltes coses i pràcticament cap positiva. Començant per Mallorca, si t'assembla, per la banqueta del Mallorca, Pepe Galvez té les hores comptades. D'aquí un minut està previst que aterri a l'aeroport de Palma Fernando Vázquez, un ben conegut de l'afició del Mallorca, per agafar l'equip. S'ha de reunir tot d'una en arribar amb Maeta Molango, amb el conseller delegat, i si arriben a un acord pràcticament està tot tancat, i doncs se convertirà a partir d'avui mateix amb el tercer entrenador del Mallorca aquesta temporada en només 5 mesos. Un Mallorca, com ja sabeu, ve de perdre 0-1 ahir contra el Valladolid i acaba la primera volta en posicions de descens.
Un espectacle que toma a la llotja, eh?
Sí, hi ha imatges que criden molt l'atenció, viu el partit amb moltíssima intensitat, la gent que aplaudeix, crida...
I van amb els jugadors, algú li hauria de dir que no el senten des d'allà.
Sí, ho vol fer tot, donar instruccions als futbolistes. No va anar bé perquè el Mallorca va perdre finalment 0-1 en el minut 88. Posicions de descens ocupa el Mallorca al final de la primera volta, amb 20 punts, a 2 punts ja de la permanència. Per tant, haurà de fer una segona volta brillant si no vol baixar a la segona divisió B. Per tant, pendents de l'arribada de Fernando Vázquez, i també, ho comentàvem ara en el butlletí de les 12, també té les hores comptades, per no dir els minuts, Ángel Cepeda, a la banqueta del Palma Europa de l'Alepo, va perdre a la pista del líder el divendres d'una mala dinàmica, i la directiva té decidit prescindir dels seus serveis. Per tant, Ángel Cepeda també deixarà la banqueta del Palma Air Europa. I alerta a un equip que sé que t'interessa molt, l'Atlètic Balears,
sí,
va tornar a perdre.
I en
Christian Siege també està passant moments
a la corda delicats. Fluixa.
Sí. Uh-huh. 6 partits ha dirigit el tècnic alemany i alerta les dades. 5 derrotes i només una victòria. Per tant, tampoc està per tirar coets en Christian Siege. Notícies negatives, moltes derrotes. L'única positiva, la victòria del Llosetense per 3-1 contra el Llevant. S'acosta la permanència.
S'acosta la permanència. Una bona temporada, una temporada digna, perquè l'objectiu, recordem, del Llosetense és ni més ni menys que mantenir-se a segona B. Neus Mercant, bon dia.
Bon dia.
En què us ofereixes en aquestes hores en què estàveu treballant, a les 2, recordem, informatiu migdia?
Doncs en aquest moment tenim la vista posada a Madrid, on el rei Felip VI ha encetat avui, ja ha encetat de fer la roda de contactes per formar govern, ho fa amb els diferents grups parlamentaris de menys a més representació. Tancarà aquesta roda divendres, la triple reunió, molt important, Partit Popular, Partit Socialista, Podem. Aniran tots els grups parlamentaris, manco Esquerra Republicana, que recordem-ho, ha declinat aquesta invitació després que el rei la setmana passada no volgués reunir-se amb la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell. Ja aquí a les Illes estan pendents, avui parlarem d'aquesta presumpta trama d'empadronaments il·legals a Porreres, a Mallorca. PSOE i Més a Palma han presentat avui també noves iniciatives parlamentàries, i al final de l'informatiu farem un tast del que Sant Sebastià ens té preparades per gaudir demà de la revetlla. Tot això, com deies, a partir de les 2.
Molt complet, com sempre. Neus Mercant, Miqui Tous, companys, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Us escoltam.
Al dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un día cualquiera compras el pan, tomas un café o compras un periódico. ¿Sabes que por mucho menos estás solucionando un problema de todos? El tratamiento de residuos urbanos solo cuesta a cada ciudadano de Mallorca una media de 11 céntimos al día, sin incrementarse en 5 años. Además, das trabajo a personas desfavorecidas, generas energía renovable y muchas cosas más. TIRME, orgullososdeloquehacemos.com.
Reserva en halconviajes.com y en Viajes Ecuador tu crucero por el Mediterráneo. Fiordos, Islas Griegas, Caribe, Dubái, con grandes descuentos. Y niños, gratis. Haz tu reserva por solo 50 euros por persona y paga en 10 meses sin intereses. Halconviajes.com y Viajes Ecuador, especialistas en cruceros.
A IB3 Ràdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí. 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions, a les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius amb IB3 Ràdio. Més plurals, més independents, més objectius, més informació.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El dia.
Tots i deu en aquestes hores normalment actualitzant, es posant el dia dins el dia d'allò que duen els digitals dels principals rotatius d'aquí de les Illes Balears, les seves edicions web digitals, com dèiem, i començam avui una ronda que volem mantenir, volem fer cada dia amb els companys precisament responsables d'aquestes edicions digitals. Avui ens estrenam a última hora amb Àngela Moreda. Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
En quins continguts ens oferiu en aquests moments a l'última hora digital?
Pues precisament els continguts que més estan veient ara mateix són aquest tema que feu referència fa una estona de presó per els dos responsables de la trama d'empadronaments il·legals a Porreres. És una notícia que s'està visitant molt, dada la seva importància, així com la continuació de les investigacions sobre l'explotació laboral a restaurants i bars de Mallorca, que es va començar fa un mes, a finals de l'any passat. I aquestes, bàsicament, són les dues notícies més vistes ara per ara, així com també totes les dificultats que varen tenir ahir vespre els joves per pujar en espí de Pollença. Una notícia que acompanyem amb un vídeo on se veuen els intents infructuosos i finalment amb èxit del cel·lot que va poder pujar.
Jo en Andreu Morro i m'he intentat al llarg del programa contactar amb ell, però clar, evidentment ahir va acabar tard i supos que també va acabar eufòric perquè va costar moltíssim pujar.
I molt cansat.
Molt cansat. Els braços i les cames deuen fer figa en aquests moments encara, però està descansant. Moltes gràcies, Àngela.
De res, vagi bé. Adéu. Adéu.
I a la redacció de Diari de Mallorca ja ens escolta Mara García. Mara, bon dia.
Hola, buenos días. Pues mira, en la edición digital de Diario Mallorca abrimos con información deportiva. Destacamos el más que probable fichaje de Fernando Vázquez como nuevo entrenador del Mallorca hasta el final de temporada. Ya sabéis que el gallego tiene previsto viajar esta misma mañana a la isla para concretar el acuerdo y, salvo sorpresa, volver a ocupar el banquillo de Son Mois 16 años después. Estamos pendientes de esta información para ofrecer a nuestros lectores todas las novedades que nos lleguen al respecto. Además, la información que está acaparando toda la atención de nuestros lectores este lunes es el descubrimiento del lago más profundo de Mallorca por parte del espeleólogo e instructor de buceo Rafael Minguillón Forteza, y que se encuentra a menos 334 metros en la cova de esa campana, en Sacalobra.
Sí, senyor, hem vist aquesta notícia a la web del Diari de Mallorca, ens ha sorprès, firmada per el company Gabriel Rodas, molt pendents, perquè és d'aquestes coses que no només creen curiositat, sinó que a més són molt, molt interessants des de molt de punt de vista.
Sí, además está muy bien, porque en la edición digital podéis consultar también el vídeo que se ha grabado, sí, y en el que se ve perfectamente el lago. Recient descobert.
Molt bé, Mara García, des de Diari de Mallorca, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins demà, companya. I a la redacció del Mundo també ens escolta Lola San Pedro. Lola, bon dia.
Hola, buenos días.
Quins són els continguts que teniu en marxa en aquests moments a la web del Mundo?
Pues nosotros aquí en la web del Mundo en Baleares pues abrimos con información política y bueno, un poquito de las declaraciones de Joan Mesquida, que ha todo echado de incoherente total, ¿no? El salto de Francesc Canti, que quiere apoyar a Esquerra Republicana per Catalunya en la Cámara.
Sí.
Bueno, aparte de esta polémica, pues una información que está teniendo mucho tirón es la firmada por nuestra compañera Laura Jurado, que nos habla de los 20 puntos negros que se sumaron respecto al tráfico en la ciudad de Palma de Mallorca. Esta información está siendo, como te digo, muy leída en esta mañana, y bueno, en nuestra información en la web incorporamos también un gráfico en el que destacamos 10 puntos negros que hay en la capital.
La capital, de molta utilitat,
sí, claro, sí, sobre todo de servicios, ¿no? Para informar, claro. Para, bueno, pues con mucha información. La rotonda de Son Castelló, por ejemplo, veo que está en la cabeza, y luego la calle Manacor, por ejemplo. Pero bueno, todos los puntos negros se pueden mirar en nuestra web. Y luego, igual que nuestros compañeros de Diario de Mallorca, nosotros también estamos dando mucha relevancia a que vuelve, bueno, que parece ser que vuelve Fernando Vázquez.
Sembla que sí, sí.
Nosotros ya, esta información, como digo, viene firmado por Tomeu Maura, y tal y como dice él, el Mundo ya lo adelantó, pues eso, hace unas semanas que lo llevamos adelantando, y hoy parece ser que se va
que a... Que se confirma, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, yo, de este tema, por ejemplo, esta tarde tenemos, como todos los lunes, un chat con Tomeu Maura, que suele tener mucha participación y que seguro, segurísimo, que se va a hablar mucho de esta vuelta de Fernando Vázquez.
Té bons fons, Tomeu Maura.
Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues esta tarde todos los lectores, como siempre, bueno, con la cita de Tomeu Maura ya es un clásico para nosotros en nuestra web.
Muchas gracias, Lola. Fins demà. Des del Mundo.
Un beso. Adiós.
I acabant la ronda, a l'Ara Balears, Josep Salmerón, bon dia, company.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Molt bé.
Molta aquí feina, o què?
Bé, sí, la veritat que va ser, com tots els dilluns, està siguent tranquil, però sí? Ens van arribant notícies, com per exemple el Centre de Salvament Marítim de Palma, que en el darrer any 2015 va auxiliar a 1.439 persones. El centre, que té base aquí a Palma, va atendre 467 emergències relacionades amb el salvament marítim, 80 relacionades amb la seguretat marítima i 10 amb la protecció del medi ambient marí. I està sent bastant seguit pels nostres lectors a la nostra web, i són dades que acaba d'oferir el Ministeri de Foment.
Quins més temes estàu treballant en aquests moments?
Doncs en aquests moments també destacar a nivell d'esports una polèmica que ha tret la cadena britànica de la BBC, la qual conta que diversos tenistes d'èlit podrien haver arreglat partits de Grand Slam. És una investigació que revela que 7 jugadors que han estat entre els 50 millors del món en són sospitosos. I d'això anirem seguint durant el dia. I també destacar una notícia curiosa, podríem dir-ne, i és que avui és el tercer dilluns de gener i és batejat amb el nom de Blue Monday. No sé si ho sabíeu vosaltres.
Sí, sí. Mònica Bastard m'ha estat informant durant tot el matí que avui vivint el Blue Monday, el dia més trist de l'any, hem d'intentar compensar-ho al llarg de la jornada, Josep, això.
Doncs resulta que l'any 2005, doncs això, que una agència de viatges anomenada Sky Travel va demanar-li a un professor de la Universitat de Cardiff que s'inventés una fórmula matemàtica per demostrar quin era el dia més trist de l'any. I al final va donar, a través d'una sèrie de fórmules i d'investigacions, que el tercer dilluns de gener doncs està batejat com a Blue Monday i és el dia més depriment de l'any. Però esperam que no acabi sent molt depriment i que podem continuar d'una bona jornada.
Josep Salmerón, des de la redacció d'Ara Balears. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fins demà, company.
Adéu, fins demà.
A IB3 Ràdio, el dia.
Un no és d'allà on neix, sinó del lloc que estima. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre...
Sí. Escèptica.
Empírica.
Els sons.
La tinta m'empastifa el dits, les rones.
Les veus.
De Serra de Tramuntana, de la mà.
És una comèdia sobre relacions de pareja.
Els protagonistes.
Vita i realitat se mesclaven.
Ens atracàvem un poc a la vida de David Prowse.
I les emocions amb de la cultura.
El retrat ideal de l'home absolut. Monkey Man. Monkey Man.
A Els Entusiastes. El nou programa de cultura d'IB3 Ràdio.
Aquesta sintonia que escoltau ja us podeu avisar perquè a partir d'avui la sentireu cada dia, a partir de les 8, perquè entre les 8 i les 9 el nostre company Sergi Marcos comença una nova aventura radiofònica. Es diu Els Entusiastes, i no sé si és el nom autobiogràfic. Sergi Marcos, bon dia.
Hola, bon dia, Rafa.
Ets un entusiasta? Te consideres un entusiasta?
Jo sí, pel que fa a la feina, però els entusiastes no serem nosaltres, no sinó els convidats, la gent que desfilarà pel programa, que en definitiva és la gent que es dedica a la producció de la cultura. Ells són els entusiastes, en realitat.
Qui seran aquests entusiastes? Perquè producció de la cultura és molt ampli. Serà tan ampli també el perfil d'aquests entusiastes que cada dia tindràs en el programa? Tocaràs molt de pas.
Procurarem que sí, tot i que ja diferents programes de la casa es veurà que recullen la cultura. La cultura, com tu deies, és una cosa tan ampla que sembla infinita. No saps on pots posar els límits, no? Què és cultura i què no. En definitiva, gairebé tot pot ser cultura d'una manera o una altra. Nosaltres ens procurarem centrar en tots aquells que tiren endavant projectes culturals, ja siguin arts escèniques, arts plàstiques, cinema, audiovisuals, música, llibres, poesia... En definitiva, un temps per la conversa també una mica més tranquil·la, que no a l'horari diurn, que per altura tot va més presses, i que, sobretot els mesos d'hivern, com que ja a les 8 ja es fosca negra, això crec que acompanya molt, no?, per fer un programa una mica més tranquil, més serà.
T'hem escoltat amb altres companys durant els darrers anys conduir i presentar el Gabinet de Crisi, tota una referència no només per aquesta casa, jo crec que per la ràdio de les Illes Balears en general, una etapa que de moment ha conclòs, no sabem si tornarà. Per tant, un canvi de registre, Sergi, que al marge de motivar-te, perquè com ets un entusiasta de la feina, segur que sí, t'està costant canviar precisament les dinàmiques, canviar el to, canviar l'enfocament?
Bona pregunta, Rafa. Pel que fa a la producció prèvia, diguem, la preproducció, la preparació, no. Clar. Perquè en definitiva és la nostra feina i un s'adapta i posa el xip que correspon, no?, a cada projecte, com tu, que també has fet de tot al llarg dels darrers anys.
Sí.
I un s'adapta ràpidament. El to també és una prova per mi, perquè, clar, vinc d'un to molt accelerat, molt dinàmic, humorístic, bàsicament, sàtira política, i ara proposam un altre contingut. Jo no ho sé, no sé què t'he de respondre, perquè no ho podré comprovar fins avui.
Quan te posis davant el micro, segurament tot fluirà, d'això estic ben segur, però evidentment és un canvi i tots els canvis de la vida tenen la seva part motivant, no? Sergi, quins continguts ens acostes avui per començar aquesta nova etapa dels entusiastes?
Avui començarem amb un poema molt especial per ja començar a situar els oients una mica en l'atmosfera del programa.
Que es facin càrrec, no?, però no hi ha
sí.
La cosa.
Obrirà el programa el gran poeta eivissenc Marià Villangómez.
Sí, senyor.
Com, no és que només xerren de poesia, però avui coincideix, xerraran també d'un dels grans poetes i escriptors d'aquestes illes, Miquel Àngel Riera. Enguany ja farà 20 anys de la seva mort. I Pep Tosà, l'actor i director, sí, Pep Tosà, ha aprofitat l'efemèride per reestrenar el muntatge Poemes en Ai, basat en l'obra del poeta i escriptor manacorí Miquel Àngel Riera, un dels grans, sens dubte, com a mínim per l'equip dels entusiastes. Pep Tosà, que actua, posa en marxa aquest espectacle poètico-musical a Barcelona i prepara el viatge cap a Mallorca.
Està fent el públic ara a Barcelona, no sé si ha acabat ja, crec que el públic d'en Lorca, dirigida per Àlex Rigola, va estrenar a Madrid amb bastant d'èxit, i ara era a Barcelona, espero que algun dia arribi també el públic, el público aquí a Mallorca, però jo parlava amb ells fa una setmana, Sergi, i ja me contava que tenia en marxa aquest projecte basat amb els poemes d'en Riera.
Ma, crec que mai n'hi ha bastament per reivindicar l'obra d'altíssim nivell de Miquel Àngel Riera.
M'estàs parlant de dos grans, de dos enormes, que són Villan Gómez i Riera. No està gens malament per encetar un programa cultural, no?
Després també aprofitarem per presentar alguns dels col·laboradors que ens faran companyia i que intentarem traslladar també el seu entusiasme per tot el que fan, com són en Rafa Porcel, el periodista Rafa Porcel, amic
cinèfil, molt cinèfil també.
Molt cinèfil, i intentaran que ens posi darrere la pista d'això que es diu la ficció televisiva de qualitat. Les sèries de televisió, no només el cinema, també faran qualque capbussada als continguts cinematogràfics, però no a les estrenes, no? Anem a cercar en aquest horari un altre tipus de contingut.
I fareu arqueologia cinematogràfica?
Una mica, sí. Sí, que sempre està bé, no? Fer una mirada cap a les ensenyances de la història del cinema, en definitiva, no?
I aficionat a la sèrie ets? Perquè jo me vaig quedar en Twin Peaks, pràcticament. He intentat alguna cosa, he intentat Breaking Bad i no m'ha sortit, no m'ha sortit prou bé, perquè me pensava jo, des de la meva ignorància segurament, que ja havia vist allò que m'oferia el cinema, i he intentat alguna cosa més lúdica, com per exemple True Blood, però de veritat que la darrera... Ah, i Game of Thrones també... He vist dues temporades, però m'has de creure, la darrera sèrie sencera que vaig veure és Twin Peaks. Tu pots que tu no.
Jo t'ho tornaré amb una altra pregunta. Tu tens temps per
aturar-te
i veure sèries?
No, per això. Si he d'anar, si vull anar al cinema, al teatre, i llegir totes aquestes coses, no tens temps de sèrie. També és és la principal raó, eh? No és que sigui antisèries perquè sí. Tu no. Tu has vist sèries.
Jo n'he vist molt poques, no som un entès.
Per això tens
gent que...
Per això tens algú per fer, no?
Efectivament. Un ha de saber... el que pot fer i el que no, i del que sap i del que no. I quan no saps, cerques aquí.
Experts, que més coses per avui.
Il·lustrar. Més coses també aprofitarem per presentar un dels col·laboradors que ens ha fet molta il·lusió, que digués que sí a la proposta, que és l'escriptor i periodista Carlos Garrido, que farà una secció molt personal. Hasta aquí puedo leer.
Tu saps fitxar, eh? Tu hauries, el Mallorca hauria de contactar amb tu. Maljeta Molango hauria de contactar amb tu. Tu saps fitxar, Sergi Marcos.
Perquè, tu també, perdona.
Jo també, és veritat.
Has organitzat un bon equip de feina.
Jo també.
Una setmana.
I esperem que s'ampliï, Carlos Garrido, tota una referència.
I Margarida Grimal, que ens acompanyarà també.
L'escriu, per favor. Per cert, que ara parlarem de teatre. Ara parlarem de teatre. D'aquí uns minuts, Margarida Grimal, la trio que també col·laborava amb vosaltres al Gabinet de Crisi.
Efectivament.
I que la mantens allà amb tu. Molt bon gust.
I és un verdader plaer fer feina amb ella. I tot i no ser una persona que provengui del món de la ràdio o del periodisme, sí que té aquest punt, no?, que tenen, per exemple, els actors, una altra mirada
de frescura, de comicitat, en el seu cas, també, i és molt bona actriu. Escolta, i de tant en quant sortireu, evidentment, perquè la cultura se fa en el carrer, se fa espais també tancats, però també en el carrer, i en aquest cas a un espai tancat, però déu-n'hi-do, quin espai, perquè dimecres, en directe, als Ciutats de Palma.
Efectivament,
i els entusiastes estarà allà. Al Teatre Principal, no és vera?
Sí, correcte. Uh-huh. Farem el programa des del Teatre Principal de Palma amb motiu del lliurament dels premis a Ciutat de Palma. Ho farem una hora després que la gala hagi començat, imaginant que serà un poc més després de les 7, que és l'hora oficial d'inici. Intentarem explicar el que passa allà i ser els primers que la ràdio pública de les Balears pugui ser la primera en conversar amb els guardonats.
Clar que sí, clar que sí.
De 8 a 9 farem el programa des d'allà i anirem explicant tot allò que estigui passant a un acte que, Rafa, no sé si coincideixes en jo no he anat mai.
Jo tampoc.
Mai he estat convidat ni m'ha tocat anar a convidar.
Sempre m'ha semblat que era una cosa molt per a polítics. No sé.
Efectivament. Sí. I per això, precisament, volem fer el programa des d'allà, no? Per trencar una mica aquesta distància que sembla que hi ha entre el Ciutat de Palma i el públic, que s'assabenta als diaris del dia següent del que ha passat allà de dins.
Em sembla que trencareu moltes coses, entre d'altres, esquemes, que és important, eh?
Perquè per si això s'ha de fer sempre.
Sempre. Sí, si la cultura no és provocació, també, no? Què ens quedarà, si la cultura no és provocació?
I tant, i tant.
Sergi Marcos, moltíssimes gràcies per regalar-nos aquests minuts de conversa i sobretot per animar-te a dur i a dotar de més cultura aquesta ràdio pública. Te desitjam tota la sort del món, tot i que no la necessites, però...
Sí que la necessito, la necessitam, i tant. Estem ben nerviosos, com ha de ser primer programa.
I tot això a partir de les 8, després de l'informatiu, cada dia, de dilluns a divendres, t'escoltarem.
Moltes gràcies, un plaer, i bona sort també a vosaltres en la nova etapa.
Moltes gràcies, Sergi. Els entusiastes cada dia, entre les 8 i les 9, en Sergi Marcos i tot un elenc de col·laboradors que, déu-n'hi-do, bon secretari tècnic, que és el nostre company, amb els fitxatges que ha fet. Mònica, ho deia Josep Salmerón, avui és el Blue Monday, jo me vaig enterar d'això fa molt poc, sembla que el 2005 se va encarregar aquest estudi i no sé quin any se va determinar que era el dia més trist de l'any, jo crec que me vaig enterar l'any passat o l'anterior, però clar, hi ha motius per pensar que sí, que és així.
Això diuen. En aquest cas estan parlant d'un científic de Cardiff, que és qui va determinar que aquest dia d'avui que estan vivint era aquest dia més depriment de l'any, que ja com a títol... Uf, costa... Ja. També hem de dir que, clar, ell és una persona que viu a Regne Unit, ho varen fer perquè allà els dies són molt grisos, i especialment aquest mes de gener, per tant, és un dia plujós, gris, no és escàs en aquest... Ara mateix a Palma no és un dia així.
Jo m'imagino que si una persona està ara mateix a l'Havana o a Vientiane o qualsevol ciutat que, on el clima o les temperatures mai baixen, per exemple, de 20-22 graus, això del Blue Monday li deu sonar extraterrestre.
Jo crec que els hi podria combatre, no? Jo crec que en aquest cas el temps, el sol i també són arguments per combatre que aquest siguis dia més depriment de l'any. Perquè, entre altres coses, jo diuen, és de t'he de dir de les qüestions més comentades ara mateix a Twitter,
sí, sí.
Que hi ha molts de hashtags d'aquests patrocinats, però entre
els
que no...
De fet, és trending topic en aquest moment, és el primer tema, Blue Monday, el temps
davant. Hi ha gent que diu, però això per què? D'altres que diuen, idò, no, tenen raó. I després, també s'ha aprofitat molt, t'he de dir, com a argument comercial, igual que hi ha un Black Friday, també s'està utilitzant aquest Blue Monday com a argument comercial.
I com se rendibilitza?
Moltes les empreses que diuen, estàs deprimit? Idò, jo t'ho propos, per exemple, vine, compra un bitllet, viatja amb nosaltres... Hi ha tot tipus d'ofertes comercials relacionades amb aquest dia. Per què diu aquest senyor, en Cliff Arnalds, que és el dia més depriment de l'any? Idò, perquè ja ha passat Nadal,
sí,
és com que ja han acabat les festes i dius, ostres, has tingut temps de donar-te en compte que no compliràs aquells propòsits que t'havies marcat per aquest any, perquè s'han passat un parell de setmanes i ja és realista.
Però és que no t'has apuntat al gimnàs o que t'has apuntat i no hi vas.
Tot això, ja dius, no serà, no serà aquest any tampoc. I després també... que has pagat la targeta de crèdit amb tots els regals de Nadal.
Això sí.
Aquesta
això,
combinació ja... de factors. Jo estic preocupada.
Però clar, tu imagina't ara, si ets Sant Antonier, i a més si ets Sant Antonier, com en el nostre cas, i vivim a Palma o a prop,
Clar, no pots estar trist. Acabes de deixar una festa i demà ja comença una altra.
Jo crec que no, per això t'ho dic. O sigui, jo crec
el nostre Blue Monday crec que serà dimecres. O dijous. Dijous, no?
Sí, o dimecres també, eh? Però aquí serem a partir de les 9, eh? Sense cap problema. I tant. Però, clar, es veurà, jo crec que això dels temps hi té molt de veure, que aquest senyor estigui allà a Regne Unit, que fa molt de fred i tot és molt gris, i això li va donar peu per donar que aquest dia sigui aquest dia més depriment de l'any, i en altres arguments en el final per escoltar músiques, que és el que més ens agrada. Avui no en sentides i en seguirem sentint. Uh-huh. Hem de combatre això, i com se combati? Doncs les cançons que han estat declarades com les més alegres o divertides de la història.
Sí, n'heu
escoltat ja una i ara una altra. Diuen, crec que en aquest rànquing de les 10 més alegres hi havia aquesta també. Té a veure, evidentment, en les bones vibracions, en les que han de combatre un dia com aquest. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's my somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's by my excitations. Vibrations of heaven and wither. Gotta keep those love good. Vibrations of heaven and wither. Gotta keep those love good. Vibrations.
El dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonado y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punta Sorbey Endesa. Ingené, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-2476-09.
Halcón Viajes y Balearia te llevan a esquiar. Barco a Barcelona en camarote doble con tu coche. 5 días. En Escaldes, 355 euros por persona. Incluye barco en camarote doble con Balearia. Coche, hotel 4 estrellas en media pensión y forfait. Reservas en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
A IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú. Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Al dia.
12:39, els nostres convidats aquí estan parlant, però continuar, si això fa ràdio.
No, que
sí,
que va,
fa ràdio. Estic encantat.
No, no vos havien avisat.
No, que... però jo, sí, ho hem fet a posta. En Bernat vos ha fet aposta. No puc estar millor acompanyat perquè acaben d'entrar a l'estudi de Diveta Ràdio els dos dramaturgs que avui s'enfrontaran en un duel on només pot quedar un a la segona, a la final de la segona edició del torneig de dramatúrgia. Vicent Tur, bon dia.
Bon dia.
Marta Barceló, bon dia.
Bon dia.
Ells dos, evidentment, si són els finalistes és perquè han guanyat una semifinal a dos magnífics dramaturgs, també, professionals del teatre, com són Juanma Palacios i Toni Lluís Reyes, però avui els hi toca a ells, no? En aquest, com deien, segon de torneig de dramatúrgia que organitza Produccions de Ferro, Antoni Gomila fa de mestre de cerimònies, que ja és un espectacle en si mateix. Com estàu? Vosaltres la del Blue Monday, clar, no us ho podeu permetre perquè això d'estar tristos a unes hores d'una final com aquesta no quadra, no?
Però... Estan preocupats per Antoni Gomila, perquè munta tal Siri que després tu vas i igual dius, és que el meu no és tan graciós com el que munta aquest tio. No, home,
ja, tampoc fa falta que sigui graciós, per exemple.
No, però vull dir, no és tan...
Però és cert que munta un espectacle tan potent que dius, ara...
Ara com supera això? Una mescla de glosador i Cyrano de Bergerac, que està molt bé.
Però sort és que no el poden votar ell, que mos han de votar només un d'altres.
El públic del Mariterra a partir de les 9 són la funció, diguem, les dues obres, lectures dramatitzades, una rere l'altra, explicaré més detalls, i això de les 10 i mitja, on se suposa que ja se sabrà el guanyador, prèvia votació del públic. Ara ja se pot parlar tranquil·lament de les vostres obres, perquè, clar, ara ja no hi ha misteri.
No,
sabem
no.
Que això va de que 4 dramaturgs que tria l'organització s'enfronten en 2 semifinals, ells no saben quins actors tindran fins un parell d'hores abans, fins el mateix dia de la funció, comencen a treballar amb ells, sempre són una actriu de fora, de Catalunya en aquest cas, i un de les Illes Balears, i clar, i el públic tampoc sap, quan s'està representant la peça en les semifinals, de qui és qui, no? Per tant, de vota a cegues. Ara, he de dir una cosa a Vicent Tur. Vicent Tur, dramaturg d'Eivissa, conegut, molt conegut. Toni Lluís Reyes, de Manacor. Clar, si tu li poses a la peça Tago Mago...
Sí.
Difícil d'identificar, no arriba a ser la cosa.
No, però pensa que... O sigui, Tago Mago no és un nom propietat privada de Eivissa.
No, home, però...
Dir, potser menorquí, mallorquí, o de Móstoles.
Gràcies per la referència biogràfica. Però si tu li poses Tago Mago i en el minut 2 ja veus que és d'una parella propietària d'un illot on hi ha sargantanes, on hi ha una especulació urbanística, ja, però clar...
Sí, aquí sí que és el tema que vas triar, no?
Jo que estava com a públic també, a veure, vas a dir el títol de ses obres i pensar...
I venien de la d'Antoni Lluís, que també era molt identificable per temes personals seus.
S'organització,
que coneixem una mica.
S'organització no et deixa parlar ningú, no et deixa que en parlis. Vull dir, jo estava amb els texts així i et diuen no surtis amb sus actors i tal, quan sortiu d'assetjar perquè no us relacionin. Coses d'aquest tipus.
I després li poses Tago Mago.
Bueno,
va ser la veritat, és que
jo no vaig poder venir l'any passat perquè era a Eivissa, precisament fent feina, per això conec aquesta sintonia que tenim Vicent Turillo, no és que hi ha estat espontània, és que fa un any i pico que ens coneixem. Una experiència molt suggerent, molt interessant. Com la viviu des del punt de vista del dramaturg? Aquest repte de no saber quins actors vos toquen. A més, hem de dir que els dos actors, en el vostre cas un actor i una actriu, les dues peces, no seran els mateixos que avui interpretaran les vostres peces. Per, com viviu tot aquest repte? Marta.
Com un joc. Jo ho visc com un joc. Jo tot el procés el visc com un joc. Des del mateix moment que em van telefonar i em van dir vols fer això? Vaig dir sí, perquè per jo era, a més, una oportunitat d'escriure un text, que sempre... si no tenc una data i un motiu i un tal, sempre com vas allargant les coses.
Costa,
llavors això era, mira, tal dia ha d'estar el perfil dels actors, tal dia ha d'estar el test, i ja t'organitzes i ho fas. I jo ja m'ho vaig prendre així, molt bé, acabarà això i tindré... Els actors, ja ho veurem. Te diuen, bé, no saps els actors, arribaràs, tindràs 3 hores amb ells, i en el final te dius, perfecte, és així, molt bé, intentes aprofitar els temps tant com
clar,
pots.
Clar, en el vostre cas està clar, però estàveu basats a dirigir, però no tots els dramaturgs dirigeixen.
Però cada vegada més, sí, no? Cada vegada més. Les figures aquestes es van fusionant i jo crec que cada vegada més els directors, els dramaturgs surten de lo que és purament els text i es passen a la direcció. Jo ho visc igual que ella. Jo crec que això és una cosa que t'has de... a més, neix... M'han dit que a Catalunya, que es fa una versió, diguem, així un poc més àmplia, fins i tot... És molt més competitiu.
En temporada alta, no? En el marc de temporada alta, sí, del festival.
Jo crec que això hi ha que agafar-s'ho al 100% amb esperit lúdico-festiu, però al 100%, a més, és a dir, perquè no té sentit agafar-s'ho de cap altra manera, i és una molt bona excusa per posar-se a escriure, ordenar-se, tenir una data, clar, exactament igual que diu una Marta.
I a més, des del moment en què arribes allà i la primera cosa que fan és posar-te un espàs a ses mans i dir, ara fes com que lluites en l'altre i farem una foto i així jugant, no? I
se t'adona bé, clar, tu també vens del món de la dansa, vull dir que la d'esgrima...
Jo aquí ho tinc molt fotut, jo ho tinc molt fotut,
jo
ja...
Veus, aquí
jo tinc una
ventatge, veig les fotos i dius, aquest nen no... Si el combat esgrima que tindries poca cosa a fer. Sí.
Però no és això. L'any passat ho varen ambientar com un combat de boxa.
De boxa,
i aquest any com han fet aquesta novetat estètica i és un combat d'esgrima.
Ja, llàstima, ja, perquè sí. L'any que ve seria amb pistola, que és el meu.
Sí, jo també ho he pensat.
No, jo estic contenta. De casa. A mi s'espasa ja me va bé.
Clar, i a tot això, en Toni Gomi, la mestra cerimònia, surt allà a l'escenari amb una, anava a dir, amb un trajo de mosquetet?
No.
Una espècie de pijama blanc,
pijama.
Que supos que ha tret dels moros i cristians d'algun poble de per aquí, una capa que sí podria ser de mosquetet, el capell també, i després una màscara que me l'ha d'explicar, vull dir, de manera... Que és com un...
És un colador.
Un colador customitzat.
Sí,
és un colador d'espeix customitzat totalment. Quines condicions vos posen? O sigui, vos crida, supos que el mateix Toni, Vicent, Marta, enguany vos ha tocat, heu de competir en el torneig de dramatúrgia, i heu de fer això, durada, condicions, tècniques, no? Quines condicions vos posen d'entrada?
Les d'entrada són aquestes. Has d'escriure un text per dos actors, que no vol dir dos personatges, vol dir que tindràs dos actors de sexe que vulguis, com vulguis, entre 30 i 40 minuts. I després, una de les coses que també deia és a un dels personatges li ha de passar qualque cosa que li canviï sa vida. Que això està molt bé, perquè és prou ampli, clar, com per suggerir-te, o sigui, és prou estret com per ajudar-te i prou ampli com per no encorsetar-te amb qualque cosa, perquè és molt interpretable. I això, les condicions són aquestes. Després te diuen, no has de dir ningú, no pot mostrar el text de tota la banda del secretisme perquè clar, pugui tenir lloc, tingui aquesta... un sentit després que no sàpiga ningú que aquell text
esteu. I al principi no pots fer servir ni efectes de so,
sí,
ni músiques, ni efectes
vestuari,
de
llums,
com no siguin molt senzills, ni vestuari, ni utilleria. A no ser que sigui molt senzilla i amb autorització de l'organització. Per exemple, amb el meu hi ha un paper que pleguen i despleguen, no n'hi ha.
I després tens unes cadires, unes taules i un faristol, per si ho vols fer servir.
I si no,
apel...
Quin termini vos van donar en aquest cas per escriure les peces?
Estava bé, estava bastant bé.
que era juliol. Juny o juliol.
Sí, no. Queden en temps i allò...
Així qualsevol.
Sí.
No, però home, juliol no és una època al manco per escriure, però home, si tens fins a...
Tens temps,
novembre,
sí.
Així, desembre per entregar-les.
Quan varen rebre la convocatòria, jo vaig pensar, i això que jo també partia un període de mesos fora, això, però així tot penses, no, ja... No tens sensació que t'enganxa el tren. Ja
sí, et van advertint, et recorden que cosa molt important, et recorden que et queden ja 3 setmanes que és quan te poses a escriure-la, evidentment.
No el compte enrere.
Hi ha ja, 3 setmanes...
Tens el Toni Gomila a la teva finestra quan t'aixeca't al matí, que surt així de... Te queden 3 setmanes.
Escoltau, i en aquestes hores sabeu ja quins són els sectors que vos han tocat?
No.
A quina hora esteu citats?
A les 4:30 estem citats allí i allí sabrem...
Qui són?
He de dir, des de la meva humil opinió, o no, és igual, que vol tenir molta sort amb els actors. Rosa Renom, Salva Oliva, en el cas d'Anna Marta Barceló, per cert, no he dit el nom de les peces, abans que arribi l'Alemanya, en el seu cas, Tago Mago, sí que ho havia dit, en el cas de Vicent Tur, en Ivan Benet i Marga López, que jo me l'estim moltíssim, perdona, i a més me sembla una grandíssima actriu, va tenir molta sort. Les altres també,
sí,
però clar...
Ajuda, tenir bons actors ajuda, però bueno, les altres també varen defensar els actors.
Sí, que... molt bé, clar que sí, però bueno, com que sou els finalistes...
No vaig poder veure la primera semifinal, perquè estava a Eivissa, però tots varen defensar els actors quan s'hi posen, defensen...
S'hi posen, és que és la seva feina.
És la seva feina.
Si no
siguis actor. Saps? Sí.
I també la tria que fa l'organització, d'unidó, és
molt bona. Clar, tu poses un perfil ja, no? Nosaltres vàrem enviar, no? Tots dos, un perfil.
Això també vos demanen.
O sigui, no sé si era pel mes de novembre o octubre, perquè ells ja se comencen a posar en contacte i tu has de dir, mira, necessito un actor, el meu perfil, necessito un actor entre 40 i 45, per dir-te una cosa, que més o manco, jo què sé, pugui semblar tal, desigual. Sí. I necessito una actriu de 60, que és d'aquestes, els personatges un poquet així, per tant, tal. I marques un poquet la línia del perfil que tu has de menester. Llavors ells, amb la seva experiència també i el seu coneixement dels actors, i ja van a cercar gent que pensen que pot encaixar molt bé dins d'aquest perfil. I després la feina ja resulta com a més natural. A part d'això, són actors. Que digui, són actors i estan acostumats a agafar un text i defensar-lo.
Clar, que sí.
És que no... Jo estic encantada amb els actors que me varen tocar, és que estic encantadíssima.
Sí.
Però reconec també que els altres actors de l'altra altura, en Joan Manel Badell, no sé ara què era, Oriol, no sé que nom hi ha l'altre, o sigui, ho varen fer...
Té molta de gràcia repetir text. És el que més gràcia li trobo, amb actors diferents.
Sí.
Perquè jo, a més, des de primera hora del matí que em venc menjant el cap en... Sí, perquè clar, ja has fet una feina... diguem, de reorganització d'un text, has tatxat alguna línia, saps? Poques, però has tatxat alguna, has mogut alguna cosa, i no saps si repetir-ho, ja des del principi, fer el que tens guanyat, de dir, començar no des de zero, o començar des de zero, perquè els actors són diferents.
És molt curiós. Saps
què vull dir, no?
Jo m'acosta molt, he de reconèixer que m'acosta molt imaginar-me actors diferents, allò que he vist ja amb uns, o que he escrit, no? Que de vegades escrius ja pensant amb algú, i després aquesta persona ho pot representar, i dius... jo m'acabo el món damunt. Ara m'està costant molt imaginar, abans que arribi l'alemany, amb tots que no siguin en Salva Oliva i en Rosa Renom i en Tur mateix, Marga López i Van Benet no seran avui, segurament els que vendran seran boníssims també, però ara ja però a la vegada és una curiositat
clar,
que tinc.
Això respon a la intencionalitat del torneig, que és no privilegiar un equip o unes persones, és privilegiar un text, el digui qui el digui, no? I jo crec que això, amb això està molt ben pensat, perquè és vera que podrien ser els mateixos actors i seria més fàcil per tots. Mira, ja sabeu com va, pum, pum... No, tens uns altres actors i d'aquests els has de tornar a explicar, mira, han de tornar a veure, i han de donar la seva interpretació d'aquell text, no? En el qual el protagonista de tot és el text, i això està fet perquè
està
sigui
claríssim,
així.
Està claríssim, està claríssim. Sí. I després l'element cohesionador, que en Vicent Tur m'ho corroborarà o no, només hi ha dos elements que cohesionen aquesta comunitat autònoma. Un és IB3, o s'intenta, i un altre és el tornell de dramatúrgia.
Sempre
dramaturgs de d'altres illes i també de fora, perquè quasi a la vegada en Catalunya, perquè venen actors de...
I que funcioni mitjanament la Universitat de les Illes Balears.
Ai, me n'he oblidat. Això també és, supos que... Venir a Mallorca, què te suposa? Tu és com dir, bueno, això no ho dius tu, però ho dic jo, Vicent Tur, Eivissa és la referència, una de les referències teatralment parlant, però clar, vens a Mallorca i és d'alguna manera, no sé si mesurar-te, tampoc se trata de mesurar-te, però sí de descobrir un món que t'és molt proper, però que a la vegada té matisos molt diferents, no? El llenguatge, per exemple, comentava l'anècdota després de la teva peça que vas posar en el test, això de asanades, que a Mallorca no se diu, i l'actriu que era mallorquina fins i tot li va costar, no?
Jo normalment escric en català central estàndard, sí, i aquesta vegada, com era una cosa que es feia a Mallorca, dic, bueno, vaig a canviar formes verbals i tal, i ho faig en balear, no? En balear, perquè realment s'haurà d'escriure molt poques diferències ja entre eivissenc, mallorquí, menorquí, formenteré, no n'hi ha pràcticament cap. Hi ha diferències d'accent, però s'haurà d'escriure, no. I va, ja em posen un actor català, i dic, aquesta, a veure si t'ho m'aclaro.
I una tribu mallorquina.
Una tribu mallorquina, ja d'aquella manera. A més, sector català immediatament va adaptar ell mateix a lo seu, vull dir...
Escoltau, ja que vos tenc aquí, clar, demanar-vos com està el teatre és una pregunta que mos duria una hora contestar-la.
Bé, molt bé.
Bé, però la faré més concreta. Aquest no facis de Mallorca que no te surt. Aquests nous formats que estan sorgint des de fa... que han sorgit des de fa anys, teatre barra, microteatre, el torneig de dramatúrgia, teatre, diguem, de més de proximitat, innovador, diferent, allò que estem acostumats, estan donant aire a l'ofici, trobeu que o per ventura té aquest efecte de substituir en temps complicats el que és el teatre, la dansa, que no opineu?
Jo crec que han fet una molt bona funció, aquests formats, que han fet una funció de creació de públic també, no? Han obert molt, jo crec que això és importantíssim, o sigui, molta gent que no viene mai en el teatre, o que no s'acostaria a un teatre, en el teatre principal, no? Sí que se'n va en el teatre de barra, o se'n va a les edicions de microteatre, o bé en el torneig de dramaturgia, que són alternatives que poden ser molt, molt seductores i suposen un d'això d'aire fresc. També resulta com a molt bo en el sentit que són formats que fan equips efímers, també un poc com els torneis de dramatúrgia, que durant 3 hores fem un petit equip, no? I dos micros. Sí, aquestes iniciatives se fan petits i cohesionen un poc tota la professió, el gremi. Vull dir, és una oportunitat per fer feina amb gent amb qui no has fet feina mai i provar de com t'entens i això crec que és molt bo. I per actor, bé, per tots, és com un bany de proves de que en una època on no hi ha gaire feina vas fent cosetes. És com si anasses entrenant un poc, no? Però crec que no poden... N'hi ha que potser estan caient un poc en la reiteració d'una mateixa fórmula i llavors és com a públic. A mi me passa, jo ja potser ja no hi vaig tant perquè clar, ja sé que m'esperaré. Sí, si no se renoven, troc que si no se renoven de qualque manera, no sé com, tampoc. Com que ja han arribat a un d'això d'aportar el que poden aportar i que laboralment no poden ser una substitució de res perquè són unes condicions molt precàries. O sigui, es torna a dramatur... són iniciatives que se fan per ses ganes i per voluntariat i que gent que té ganes de mantenir-se i de fer coses, però ningú se guanyarà sa vida fent aquestes propostes.
I estem parlant de professionals que s'han de guanyar sa vida perquè és el que saben fer i sort que ho saben fer.
Vicent, no, res a afegir el que diu una Marta.
A Eivissa no, aquest fenomen
està funcionant, està començant ara a funcionar, però és molt més difícil que funcioni, perquè aquí el teatre de barra funciona per circuit de bars que estan pròxims. Allí
clar,
és,
ja és complicat.
Hi ha molts de bars que fan alguna cosa, però estan més llunyans geogràficament parlant, llavors és difícil que funcioni. Això és un arma de doble tall, d'alguna manera, perquè, clar, a la vegada que permet dona una sortida provisional, aquesta sortida s'ha de fer en consciència una mica que és provisional. Jo crec que una vegada, quan s'esquema ja l'has fet funcionar, ja s'agota, segurament. Vull dir, ja costa trobar-li, no? Crec que això es consolidi així per sempre. Però està molt bé, i el que té de bo, evidentment, és això, acostar a nous públics que potser no han anat mai en el teatre i que d'aquesta manera més lúdica i més pròxima sí que hi van.
Vicent Tur i Marta Barceló, avui tenen la cita, aquesta final del segon torneig de dramatúrgia de les Illes Balears, Marta Barcelona abans que arribi l'alemany, Vicent Tur en Tago Mago, moltíssima sort, companys, per favor no deixeu d'escriure...
No, home, no.
I de dirigir.
Però d'escriure-te una carta, tu, o... No.
Perquè feis falta, i el teatre vos necessita, que avui guanyi el millor, o no sé si el millor, però aquell que el públic decideixi. I sobretot,
com diu la cançó que ens va descobrir en Toni Gomila, que ens ha descobert aquests dies i que ara sonarà per acabar el programa, penseu que guanyi qui guanyi, serà només això, un guanyador en tota l'esportivitat del món. I el que perdi no és un perdedor, és simplement aquell que el públic ha decidit no votar aquell dia. Mireu, que hippie ens ha quedat, eh?
Que això tots ho tenim bastant clar.
Sí, se nota, companys. Sí. A partir de les 9, el Mar i Terra, la cita amb aquesta final del segon torneig de dramatúrgia. Vos acomiadam una cançó de Carles Vidal o Tom Hagans, com vulgueu. Jocs Florals. I nosaltres tornem demà, com sempre, a les 9. Vagi bé. No m'he guanyat, no converteix en perdedor. Ni significa que l'altre fos millor. A mi em resulta molt més interessant ser un mateix que repeti el mateix que els altres fan. Tens la meva admiració.